Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut del punt de les 4. Són a la sintonia de Ràdio Maricel. Això és el temps de descompte. Arrenquem aquesta nova edició d'avui dilluns, 26 d'octubre de 2015. Moltes coses que tenim per explicar-los, futbolísticament parlant. Sens dubte aquesta ha estat una molt bona jornada. D'entrada, perquè el Sobrense va aconseguir ahir la seva primera victòria fora de casa. 1-2 va guanyar el conjunt de José Julián al camp del Sant Ildefons, a Cornellà. Com els dèiem, aquesta d'ahir va ser la primera victòria fora de casa, un Sobrense que ha encadenat, sens dubte, un seguit de bons resultats que l'han conduït, atenció, sí que és molt d'hora, però com a mínim és significatiu que el Sobrense a dia d'avui estigui classificat en el cinquè lloc, amb 14 punts, a 4 només del primer classificat, que continua sent el Balaguer. En fi, poc a poc i bona lletra, com es diu, però molt bona, com dèiem, la victòria d'ahir del Subo al camp del Sant Ildefons, gràcies als dos gols de Geri, el primer de penal i el segon en els darrers instants del partit. I sembla que amb els Sitges, poc a poc, també van recuperant el seu somriure. Aquest passat dissabte, 3-1, victòria del conjunt de Manel Rodríguez davant el líder, la Joventut Ribetana. Primera derrota del conjunt d'Emiliano Nan, de Bati, líder que es va avançar al marcador, però els Sitges, gràcies als gols de Barberà de penal, de Saràbia i de Pasqua, un més, doncs va donar el tom a la situació i va aconseguir 3 punts prou importants a la classificació. Altres resultats que tenim futbolísticament parlant i que repassarem d'aquí uns moments, doncs, per exemple, el Sobrense B, que va guanyar 2-4 al Baix Espirall, un Sobrense B que de moment guanya tot el que juga, o el juvenil de la Blanca, que continua sense perdre. Puntua, punt a punt, però continua sense perdre. Va rascar un punt en la seva visita al camp del Sant Joan d'Espí. Per cert, avui tindrem ocasió d'escoltar Toni Cerdà, president de la Blanca Subur, amb qui vàrem tenir l'ocasió de parlar uns minuts el passat divendres al Nou Pinsbens, el dia que la Blanca va presentar els seus equips. En bàsquet repassarem també els resultats d'aquesta última jornada. Copa Catalunya, victòria del bàsquet Sitges 80-72 davant el Club Bàsquet Ipsi de Barcelona. I en hoquei patins, primera derrota del Club Patí Sitges en 6 jornades. Ahir, tot s'ha de dir, un Lleida llista superior es van dur els punts d'aquí de Pinsbens gràcies a la victòria final per 1-5. Un Club Patí Sitges que, tot i aquesta derrota, manté encara el primer lloc de la classificació. I en rugby, victòria del primer equip del Rugby Club Sitges a la cinquena jornada de la Divisió d'Honor B. Va guanyar 16-14, victòria treballadíssima davant el CAU València el passat dissabte amb la Santa Bàrbara. En fi, ens hi posem, que tenim molta feina. I 6 minuts de la tarda, mirant la classificació al grup segon de la primera catalana, com els diguem, fa patxoc a veure el Sobrense en una posició tan, diguem-ho així, notable, tan privilegiada. A dia d'avui, sí que només es porten 8 jornades, el Subo és cinquè a la classificació, ha sumat 14 punts. Potser el més important de tot plegat és la sensació que va transmetre ahir l'equip en un camp difícil, davant un molt bon rival, com el Sant Ildefons. Primera part, més aviat gris, del conjunt de José Julián, malgrat tot, marxes al descans amb un empat a un gràcies al penal que va transformar Geri, gairebé en el descompte de la primera meitat, i la segona, doncs, molt millors prestacions, amb algun reajustament a l'11 inicial i el gol de la victòria, el que exemplifica perfectament doncs, aquest esperit del Sobrense. L'1-2, obra de nou de un Geri que està, sens dubte, en un moment de forma extraordinari. Farem crònica d'aquí uns moments d'aquesta bona, boníssima victòria del Sobrense ahir 1-2. Repetim el camp del Sant Ildefons. Abans, però, resultats i classificació d'aquest grup 2 de la primera catalana. Resultats d'aquesta vuitena jornada que han estat aquests. Terrassa 1906, 1, Amposta 2, Vilanova 2, Redis 0, Jesús i Maria 2, Sant Boià 1, Balaguer 0, Vilaseca 0, Viladecans 1, Castelldefels 0, Vistalegre 1, Alcatllà 0, Torredembarra 0, Igualada 1, Sant Ildefons 1, Sobrense 2, Inrapitenca 2, Lleida Esportiu 1. El Balaguer, tot i que va cedir 2 punts en el seu partit davant a la Vilaseca, continua encapçalant la classificació. 18 punts, seguit però molt de prop del que serà proper rival del Sobrense en aquest proper cap de setmana a Aiguadols, la Rapitenca, que en suma 17. 16 punts per Jesús i Maria i Terrassa 1906. I com els dèiem, trobem ja amb el Sobrense en 5è lloc amb 14 punts. No agafin pas vertigen. 14 punts també per Vilanova, 14 per Igualada, 13 per Sant Boià i Lleida B, 12 per Viladecans, 11 per Vilaseca, 10 punts sumen al Castelldefels, el Vista Alegre i l'Amposta, i a la part baixa hi trobem Sant Ildefons amb 7, el Callà amb 4, només amb un punt al Torredembarra i Cué encara sense puntuar al Redis. I és allò que diuen, algun dia havia d'arribar, i va ser ahir. La primera victòria del Sobrense fora de casa, gràcies al 1-2 final, gràcies als 2 gols de Geri, gràcies a que la segona part les coses van anar molt millor que no pas a la primera. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Un partit de dues parts, un Sobrense més gris a la primera, un Sant Ildefons que va fer molt de mal per bandes, no va acabar de definir les seves bones arribades, sobretot, repeteixo, per la banda dreta, i el que és el futbol, allò que res està escrit. El Sant Ildefons s'avança amb un gol gairebé al final de la primera meitat, una molt bona acció per la banda dreta que va rematar Ivan al fons de la xarxa, i gairebé a l'acció posterior, un penal sobre Didac el va transformar Geri en l'empat a 1, marcar el penal i l'àrbitre xiular la fi de la primera part.
Clar, és que tu no jugues bé la primera part, veus com l'equip contrari t'entra, com realment està
troba
arribant.
Troba espais.
Troba molts espais, està arribant. La banda dreta doncs pateix molt, l'esquerra també, però potser una miqueta més per la dreta. I acabes empatant. I acabes la primera part amb el descans 1-1.
La lectura que podíem fer tots plegats a la fi dels primers 45 minuts és que el millor que li podia passar al Sobrense és marxar amb aquest 1-1.
Clar, i és això, diu, sense jugar, bé. Està una miqueta
patint,
doncs, patint per un equip doncs, que entra molt bé per les bandes. I acabes empatant. Ja en temps d'afegit, te'n vas al descans 1-1, doncs clar, esperes que la decoració canvie a la segona part, jugant una miqueta millor. I clar, el Sobrense juga una miqueta millor perquè el Sobrense millora la segona part.
Temps de descans, temps de reflexió, suposo, temps de reajustar algunes peces en l'onze, l'entrada d'Edu Díaz, que és positiva per l'equip, l'Edu que gaudeix una magnífica ocasió, gairebé només començar la segona part. En fi, l'equip sembla que millora les seves prestacions al segon temps.
Sí, sí, millora i fins i tot el mateix Eudo té un parell d'ocasions en els primers minuts, no? I a més ja no tan sol això, és que cobreix molt la sortida de pilota en defensa d'ells. I clar, no, ells ja li costen, temen
ja no estan
més
tan
dificultats.
Còmodes.
Correcte. I doncs el Sobrense se va fer. Sí que ells tenen una gran ocasió, doncs ja pràcticament a els 10 últims minuts de la segona part, aquella pilota doncs envenenada que refusa el Nito, queda la pilota solta allà i en tota la porteria per ell, doncs, el Mario, el delanter del Sant Ildefons, remata quan el més fàcil era tocar-la una miqueta i posar-la dintre i després aquella pilota al pal. Però bé, el Sobrense va seguir, va treballar, va lluitar, i el que dèiem, no? Quan hi ha un jugador doncs, que està molt bé en forma, que les treballa totes, que la lluita totes, una pressió en atac del Sobrense doncs, fa que el Geri se porti la pilota, rifi al porter i marqui la victòria.
I com defineix allò que es diu picadeta, sobre la sortida del porter, el Geri no es posa gens nerviós i amb un toc suau doncs fa entrar la pilota al fons de la xarxa. Quedaven un parell de minuts mal comptats, era gairebé l'última acció del partit, el que afegís evidentment l'àrbitre, però molt millor si hem de fer un resum així en general el Sobrense a la segona que no passa a la primera part.
Sí, no va patir tant, millor va arribar més, i jo vaig veure un Sobrense ja més més...
Macerdà, que també va entrar a la segona part per donar més, una miqueta més de coixí, de consistència.
I lo va donar,
al mig del camp.
I lo va donar, jo penso que l'aportació de Macerdà en aquell moment va ser important pel Sobrense, perquè doncs els espais que es poguessin generar al mig del camp, doncs allà estava Macerdà, que les treballa totes, i jo penso que va ser un jugador que li va anar molt bé la seva frescura en aquell moment al Sobrense.
Sobrense, que tot i les absències, ara ho comentava una miqueta, clar, continuen absents jugadors importants com Josep Maria Mercè, com Marc Cols,
o com Capa. O com Capa. Tenen en compte que no està tan acostumat a jugar Edgar al mig de la defensa del Sobrense.
Clar, tens Sergi, Albarrán també fora de combat. Això ja treu una peça i t'obliga una miqueta, com deies, no? a posar l'Edgar a l'eix de la defensa.
A trossar una miqueta a l'eix de la defensa, no? I clar, no està tan acostumat. Estava fent un molt bon inici de campionat el Capa i va i se lesiona, no? Sí que ahir podia jugar, perquè fins i tot es comentava que... Però no lo volen forçar.
Sí, és qüestió de no arriscar, ho ha dit el Josu, si volguéssim faríem jugar amb el Capa i el Josep Maria, però volem que recuperin bé perquè si no després les lesions poden ser de molta més durada.
Clar, l'equip va sumant i va tirar endavant sense aquestes peces fonamentals, perquè tenint en compte que Josep Maria Mercè va ser el màxim realitzador del Sobrense i de la categoria l'any passat, i doncs ja porta un mes o més d'un mes doncs
allà, fora de combat.
Fora de combat, no? I clar, això és nota, no? Però el Sobrense, amb les peces que té, va tirar endavant, el campionat és molt bo. Tenen en compte el Sobrense, que porta 4 partits sense perdre.
És a dir, l'última derrota és la del Balaguer. Finals, estem parlant de finals del mes de setembre, després doncs, tot han estat resultats positius.
3 victòries i un empat.
Sí.
L'empat de Vistalegre, vull dir que de 4 partits ha sumat 10 punts.
Sens dubte, números que l'han situat en aquesta comodíssima 5a posició amb 14 punts, però això no s'atura. Pensin que diumenge que ve la Rapitenca, segon classificat, que després té 2 desplaçaments consecutius, Lleida B i Amposta. Calma. Abans, escoltem el Josu, què va dir ahir. Després d'aquesta victòria, boníssima, repeteixo, 1-2 al camp del Sant Ildefons.
Sí, jo crec que la primera part hem patit, però també hem sabut patir, que és el que té aquest equip, que quan pateix no es desfà i va 0-3 o 3-0 a la mitja part, sinó que va 1-1. I és la part positiva d'aquest equip, que sense fer una molt bona primera part, doncs et vas 1-1, et vas dintre del partit i a la segona part et dona temps a poder intentar refer l'equip i intentar que les mancances que teníem, doncs intentar solucionar-les, i crec que així ha sigut. Nosaltres a la segona part crec que hem estat bastant encertats. Recordo alguna ocasió de l'Edu, alguna ocasió que hem trepitjat àrea i hem pogut fer mal. També ells s'han donat un travesser per una errada nostra, però bueno, això és futbol i òbviament ells també juguen. I bueno, i és el que té el Sobrense, que fins al final està actiu i mira... una errada que han tingut ells en defensa, hem sabut aprofitar-la i ens hem emportat els punts.
Ells han explotat molt bé les bandes, potser no han estat contundents a l'hora de la rematada final, però el patiment al que fèiem referència, no?, de la primera part sobretot, ha arribat més per bandes.
Sí, no, sobretot la banda dreta d'ells, l'esquerra nostra hem tingut problemes, no hem sabut tancar doncs, la pujada del número 2 amb la vinguda de l'11, però bueno, són coses del futbol. Ells crec que han tingut molts problemes amb el Lleri, han tingut molts problemes amb el Dida, han tingut molts problemes amb els mitjos centres nostres, han tingut molts problemes amb l'Edu. Vull dir, nosaltres hem tingut problemes, ells també, i al final, doncs, bueno, hem estat potser encertats en els moviments que han fet amb l'equip i bueno, si el resultat diu que és 1-2, doncs suposo que serem... justos guanyadors, no ho sé.
L'acció de l'Algeri que ha marcat l'1-2 exemplifica molt bé una miqueta el que deies, no? Aquest esperit de fins al final aquí ningú s'adorm.
Sí. No, és que bueno, ja coneixeu l'equip i sabeu que el jugador del Sobrense va fins a l'últim minut i si no té problemes amb mi, perquè estem en una categoria en la qual no pots deixar de córrer ni un segon i quan deixes de córrer es nota. Avui fins l'últim minut hem cregut, tothom ha cregut, no és només el Lleri, perquè el Lleri ha anat, però abans ha anat a l'Edu, ha anat al Dida, ha anat al mig del camp, ha anat als jugadors que han sortit, el Pablo ha jugat un minut, però ha anat, això és d'elogiar per part de tot l'equip. I bueno, i quan creus, doncs tens opcions de poder puntuar.
L'equip s'ha trobat millor a la segona part. Per què? Potser pels canvis, l'entrada de l'Edu, que ha donat una miqueta més de...
No sé si l'entrada de l'Edu, no, jo no voldria individualitzar perquè no és just, però sí que és cert que a la mitja part hem comentat les dues, tres coses que ens feien mal i a la segona part no s'han fet. Sobretot el lateral dret, amb el número 11, ens feia molt de mal, i quan rebia el 6 també. Bueno, el 6 ha deixat de rebre tan fàcil, l'11 ja no ha entrat en joc tant, i el 2, el lateral dret d'ells, doncs ha patit més pujant. Llavors, sobretot aquestes tres coses, crec que al tapar-les hem tingut alguna tranquil·litat més. Bueno, a part d'això, doncs, a l'encert nostre, que també l'hem tingut.
La primera fora de casa, com dèiem, que sigui la primera de moltes.
Ojalà, no. La primera...
L'Ucar, que està guanyant fora, ja ho saps.
Ja us ho vinc dient totes les setmanes. Per guanyar fora un punt has de fer un partit rodó. Imagina't, tres. Has de fer un partit rodó, tenir sort, que al contrari no estigui encertat i creure. I avui, doncs, hem cregut i hem tingut la sort de guanyar.
No es perd des de Balaguer, punt d'inflexió,
Sí, bueno, ojalà duri més, però bueno, sí, punt d'inflexió. Jo crec que Balaguer sí que és cert que ja no vam estar del tot encertats en el ritme del partit i ens va fer aprendre, jo crec que aquell partit ens va fer aprendre, espero, de que quan no estàs bé, doncs potser has de parar el partit, potser has de jugar d'una altra manera i no anar a pressionar a dalt com vam anar tant a tomba oberta. Però bueno, és el líder i ens va guanyar 4-2 suant molta sang, com es diu, i bueno, crec que vam donar molt la cara allà a Balaguer. Llavors, jo el que vull és això, competir cada partit, i avui ho hem tornat a fer i avui s'ha de cantar que per nosaltres.
Potser és una obvietat, però quan més punts sigui capaç de fer l'equip en aquesta primera volta, molt millor.
Home, tu mateix, ojalà fem 35 la primera volta, 15 més la segona i ja t'ho signo ara mateix, No. Va, nosaltres hem d'anar partit a partit, però òbviament cada partit hem d'intentar treure alguna cosa perquè la segona volta serà molt llarga, perquè tots els equips voldran estar dalt o voldran millorar la seva classificació i tots els equips tenen molts recursos i nosaltres no tenim tants. Llavors hem d'intentar treure el màxim possible, el més aviat possible.
Intentar recuperar una miqueta la gent que tens amb problemes físics, no?
Sí, bueno. Bueno, aquí ja entra... Hem de tenir paciència, jo us ho vaig dir, el Josep Maria... Ell decideix quan comença, jo crec que està a prop de començar a entrenar, el Capa jo crec que també, i el Cols, doncs, home, 10 dies no li treu ningú. I el Sergi el tenim perdut per uns mesos, perquè l'hem d'operar de l'espatlla, o sigui que hem de tirar amb el que tenim i amb el filial, que per això està, i bueno, ho està fent bé, i si algun dia cal treure algun jugador del Sobrense filial, doncs, òbviament, confiarem en ells, que per això estan.
I pràcticament 22 minuts de la tarda, aquestes eren les reflexions en veu alta que ens feien Josu Julián després d'aquesta primera victòria del Sobrense fora de casa. Ara comentàvem una miqueta les dades a la classificació més enllà d'aquest cinquè lloc. Pot cridar més o menys l'atenció que el Sobrense sigui a dia d'avui l'equip que més gols marca. N'ha fet 17, davant per exemple dels 15 que ha fet la Rapitenca, dels 12 que ha fet el líder, el Balaguer, o els 13 del Jesús i Maria, Toni. Sí. I això que, com dèiem, té el seu davanter referència, per dir-ho així, lesionat des de fa un mes i poc més.
Clar, és això, que tu tens el teu davanter referència lesionat i estàs marcant, és l'equip més realitzador i és debutant en aquesta primera catalana. És la primera temporada d'aquest equip. En casa més gol, perquè és una categoria més complicada.
Pues, evidentment, els rivals que tens al davant.
Però que un Sobrens estigui en màxim realitzador d'aquesta primera catalana diu molt.
De moment s'estan repartint els gols una miqueta entre el Geri, el Didac...
Són els dos homes que de moment estan veient porta amb més facilitat.
I compta una cosa, en els 3 o 4 partits primers no estava el Didac, eh? Te recordes?
És cert, és cert.
I el Didac, torno a repetir, és un dels jugadors desequilibrants. El jugador més desequilibrant que he vist jo conjuntament amb aquest delanter del Balaguer.
El número 10?
El número 10.
Adrià.
L'Adrià. Conjuntament aquest que té molta veterania, per a mi és de los més desequilibrants. També un jugador que és molt desequilibrant és el Carlos Contreras. Però compta amb el Didac, eh?
Ve la Rapitenca, com dèiem, diumenge que ve aigua dolça a partir de les 5 de la tarda. Un partit també per no perdre-se'l. Per veure doncs, del que continuarà sent capaç o no el Sobrense en aquesta categoria que es diu Primera Catalana. I la Rapitenca, com dirien els castellans, no és moco de pavo. És el segon classificat i està a només un punt del líder. 4 i 23. Moment ja de fer el salt habitual de la primera a la tercera catalana en el seu grup 12. Resultats que ens deixa aquesta 8a jornada. Que són el Sant Pere Molanta 0, Carme 1, Sitges 3, Joventut Ribetana 1, La Granada 3, Fàtima 1, Montserrat Igualada 5, Martinenca 2, Piera 4, Castellví 3, La Múnia 1, Calaf 3, Olivella 4, Cubelles 3, Sant Cugat Sesgarrigues 1, Anoia 1 i Riu de Villes 2, Martorell B 3. Tenim nou líder després de la derrota del Fins fa molt poc. Fa un parell de dies, imbatut, Joventut Ribetana, doncs el Calaf li ha pres aquesta primera posició, 19 punts, suma el Calaf, seguit del Martorell B amb 18, la Juve que es queda amb 17 punts, 16 punts per Montserrat, Igualada i Cubelles, que va punxar en la seva visita a Olivella, la Múnia 13 punts, Martinenca també en 13, el Sitges que és 8è suma ja 13 punts, els mateixos que la Granada i el Carme, 11 per Sant Cugat Sesgarrigues, 11 punts també per Olivella, 10 per Piera, 8 per Anoia, el Fàtima, que és quart per la cua, en suma 6, 5 per Castellví de la Marca, 2 per Sant Pere Molanta i el Riu de Villes, cué amb 1. I una miqueta el que dèiem, el Sitges que Toni a poc a poc va recuperant el seu somriure.
Sí, sí, sí. A poc a poc i va recuperant
i molt bé. Qui en té vist, qui en té bé, diu també una de les dites.
Sí, home, ara és un Sitges diferent, eh? Tu ara les sensacions que te dona aquest Sitges és que doncs, pot començar malament però acaba bé. Pot començar malament perquè te poden fer un gol i més que te marqui un gol la Joventut Ribetana, no? Doncs tal com juga el Sitges le poden fer, no? I ho dèiem, el que estigui més fi en defensa aquest guanyarà el partit i déu-n'hi-do com van estar els dos equips en defensa. Si fort va estar la Joventut Ribetana, tot l'equip, perquè la Joventut Ribetana defèn tot l'equip, compta amb la Unió Esportiva Sitges defensivament també.
Jo un dels comentaris que vaig escoltar l'altre dia a Aigua Dolça era: ostres, aquest és el líder.
Sí, però és perquè és una altra manera de jugar. Allí fins i tot es feia un comentari que moltes vegades parlen del Sobrense com un equip, dic del Sobrense, que no juga massa la pilota, que juga un futbol directe i que doncs, l'està traient molt rendiment.
Però ho dic perquè potser...
El que seguim el Sobrense, veiem jugant futbol directe i lo veiem jugant també doncs futbol de circulació de pilota, lo veiem los que los ten seguim, los que segueix un partit o dos partits, potser el dia que van a veure'l és un futbol més directe.
O enganxes un mal partit, això pot passar, però
con la Ribetana, per mi ha passat el mateix, és un equip que a veure, que no té una mala circulació de pilota, perquè és un equip que circula bé la pilota, el que passa que té una manera de jugar bastant defensivament perquè defèn tothom.
Sí, és un equip solidari en aquest sentit. Em vinc a referir que era el comentari aquest, no? Més a nivell d'afeccionat, de que potser la gent es va sorprendre de veure les prestacions, no? de la Juve. Tot s'ha de dir també que el rival que tenia al davant era el Sitges.
Clar, que tenia el Sitges.
I el Sitges ara està en el seu millor moment, o comença a estar en un moment òptim.
Clar, i te treu un mig del camp molt ofensiu i sobre El Trident.
Sí, sí.
Los tres jugadors referència del Sitges.
Com es diu vulgarament, tota la carn a la graella dissabte amb el Trident, amb Albert Barberà i amb els dos Alejandros, Pasqua i Morillas. Per tant, era difícil no veure gols.
Clar, és això, te descuides una miqueta i te fan un tratge. Tu tens que treballar molt defensivament, lluitar molt, cobrir los espais. La Ribatana sabia que el camp del municipal és petitó, cobrir molt bé los espais, que no entressin i no generessin perill. No?
Va ser un partit plàcid, gairebé diria plàcid, per Mario León, pel porter. Un Mario León que apenas va haver d'intervenir. Sí que la Juve es va avançar en el marcador, gairebé en l'acció més d'atac o més clara que va tenir, també amb una sèrie de...
Sí, perquè va relliscar...
Sí, no? Una jugada desgraciada, alguna que altra errada allà a l'àrea. Luis Alberto, el jugador de la Juve, el 23, posava el 0-1. I al 54 arriba la jugada clau, no? El penal que provoca Albert Barberà. La Juve es queda amb 10 homes... i el mateix Albert Barberà el transforma en l'empat a una. A partir d'aquí, allò com la fruita madura, no? Tard o d'hora acabarà caient. I el 2-1 el marca Sarabia, rematant de cap al servei d'una falta al 78, i Pasqua, un mes, el 88, certifica aquesta victòria amb el 3-1.
Sí. Sí, sí.
I aquesta és més o menys la història del partit de dissabte, no?
Sí, la història del partit disputat i treballat, i que va tenir que picar pedra al Sitges, no va ser fàcil.
No va ser una victòria fàcil, sense dubte.
Va haver que rascar i rascar, no? Rascar en el bon sentit de paraula, Jugar i treballar moltíssim.
De rascar van rascar alguns jugadors de la Juve, eh?
Sí, doncs entra dintre de lo que és el seu lloc, no? És un equip que li costa molt al rival entrar-li, rasca com sigui, i a més doncs, fins i tot des de la porteria, perquè déu-n'hi-do, Xavi García se va fer un fart,
sí, sí, sí,
d'anar passant los segons.
Un jugador, sens dubte, en caràcter. Un jugador que
com li cridava els defensors, eh? Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Hem d'escoltar el que deia el Manel Rodríguez, després d'aquesta victòria. És la tercera consecutiva que aconsegueix la Unió Esportiva Sitges, que a poc, com la formigueta, va pujant a la classificació.
Jo penso que la primera part hem començat molt bé, nosaltres dominant molt el partit, hem tingut diverses ocasions, alguna clara, i ells, l'única vegada que han trepitjat l'àrea en tot el partit, han fet un gol. Que el pobre Chan s'ha patinat, s'ha quedat la pilota morta i... Bueno, futbol té això a vegades. Això ens ha... hem perdut una miqueta l'Oremus, ens ha costat una entrada al partit al ritme que estàvem. Penso que el descans ens ha vingut bé per recuperar una miqueta les sensacions. I bueno, la segona part era qüestió de temps, tenia que caure de madur. Sí que és cert que la jugada del penal és clau, però és que és penal, claríssim. I el que li fa el penal té targeta, és la segona, és expulsió.
Faria més que el fet que són el minut 54, tens molt
ja,
de temps per...
Ja, però és que ells a la primera part, clar, s'han carregat de targetes, han jugat al límit, ens han intentat parar com han pogut, i això, evidentment, al final els ha passat factura.
T'esperaves un partit així?
Sí, home, la Juve, bueno, ha vingut a fer el seu partit, és evident, a fer un gol i tancar-se darrere i parar el partit, tot el que han pogut. Ens he trobat un porter que des del primer minut ha estat perdent temps, vull dir, bueno, és normal, jo també ho entenc, ells tenen molt de mèrit el que fan i avui s'enfrontaven davant d'un bon rival i un camp difícil per ells i, bueno, han pogut fer el seu partit, no els ha acabat de sortir bé perquè nosaltres no hem perdut la fe mai, hem estat intensos, potser no hem fet el millor partit de la temporada, però bueno, hem fet el que teníem que fer per guanyar.
Partit de paciència avui, eh?
Sí, 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 bàsicament jo els deia, hem d'estar molt intensos, molt ficats, molt posats, però hem de tindre el cap fred perquè avui era fàcil enredar-te amb una discussió en el carrer, era fàcil carregar-te amb una targeta i anar a l'expulsat. Era un partit que tenia aquesta segona lectura, no? L'àrbitre de la primera part ha estat molt jo l'he vist una miqueta indefinit, no ha acabat d'agafar bé el partit, i això jo els he dit a la mitja part, anem amb cuidado perquè si ens n'anem del partit el perdrem. I no, l'equip ha fet les coses bé, hem estat ficats, bueno, el penal ens ha ficat definitivament al partit, i ja era qüestió de temps. Jo penso que ells s'han tirat molt enrere i en qualsevol jugada podia arribar al segon.
Diríem que avui has posat tota la carn a la graella.
Tota l'artilleria.
Sí, bueno, perquè... Bueno, però pot semblar una mica de cara a la galeria, que és, vinga, davanters i tal, però no, realment no ho faig per això. Ho faig perquè penso que l'equip avui quedava més equilibrat així. Jo sabia que avui era un partit que Barberà tenia molta il·lusió per jugar-lo, perquè és el seu exequip. Jo penso que ja està a un nivell físic bo i ho ha demostrat, i ha treballat molt. I després nosaltres, altres dos, a casa sobretot, són insubstituïbles, perquè són dos tios que desequilibren en cada jugada, no? Bueno, jo penso que la resta també ha treballat molt bé. Estic molt content amb el grup que tinc, ja et dic, inclús els que no han jugat han estat animant fins al final. El Víctor, quan ha sortit 5 o 10 minuts, ha fet el que se li ha dit d'una manera exemplar. Vull dir, no tinc res a dir, tots bé.
Deies la setmana passada, Manel, que el partit de Fàtima et servia a tu i a l'equip una miqueta per veure com està tot plegat, no? El partit d'avui també et serveix per alguna cosa?
Bueno, avui, jo els he dit també abans de començar el partit, hem tingut tres proves, una mica ens han posat a prova tres partits seguits, en teoria no el nostre millor moment de la temporada, perquè veníem d'on veníem, va vindre el tercer classificat, bueno, penso que el vam guanyar molta solvència, vam anar a un camp dels complicats de la categoria pel que rodejava una miqueta el camp, el rival dur, camp complicat, vam salvar-ho amb molta solvència, i després venia el líder. Fins ara l'equip que ho havia fet millor, un equip que no havia perdut. Bueno, jo penso que l'hem guanyat també amb bastanta solvència. Vull dir, bueno, a poc a poc l'equip es va trobant, va veient que realment té el nivell suficient per poder lluitar per les primeres posicions. Ara hem de seguir, ara anirem a Molanta, una altra batalla, no serà fàcil, un equip que es juga la vida perquè està allà baix, amb un camp d'herba natural, que no estem acostumats. Al final cada partit és una revàlida, és una final, i més en la situació nostra. Però l'avantatge nostre és que com ho afrontem així, no tenim aquell punt de relaxació, perquè com anem una miqueta en dèficit, doncs tenim que recuperar el que hem perdut.
Temps que això, aquesta, no diré ansietat, però aquesta obligació de sumar de 3 en 3 pugui pesar una miqueta o...
Si pesa, jo ens en podem anar a casa.
Ja, ja.
És que clar, aquests jugadors no han començat aquesta setmana a jugar, vull dir... Estem parlant de Morillas, de Chan, de Carlos, de Marc González, d'Edu, de Víctor Olmedo, Eloi, Mario... És que, aviam, si amb aquests els hi pesa la pressió, que pleguin. No els hi passarà. Això, podem fallar un dia i perdre perquè som humans i tots podem tenir un mal dia, però no serà perquè estiguin pressionats. Això, en aquesta categoria, no té sentit. Jo penso que hem de saber clar el que tenim, quin equip tenim, què és el que sap fer bé, fer-ho bé i ja està. El que potser ens equivocaríem si els demanéssim coses que no saben fer, però si els demanem el que saben fer bé, s'està veient. No, jo és que aquí, ja us ho vaig dir l'altre dia, els tinc que posar bé físicament, els tinc que ordenar el camp, tinc que no equivocar-me amb els canvis, tinc que... però al final els que realment tenen que donar el to són ells, i jo penso que l'estan donant, que això no s'ha acabat, al contrari, no hem fet res, queda molta lliga, hem de seguir, no ens ho posaran fàcil. Fins ara semblava un equip de barri i tothom una mica se n'han fotit a nosaltres. Suposo que després d'avui els equips ja ens miraran amb uns altres ulls, i ara ja saben que ve l'equip que té que lluitar per pujar, que després és fàcil dir-ho, però s'ha de demostrar el camp, no? Però ells ho estan demostrant, que almenys ara, a dia d'avui, estan en aquesta dinàmica.
Quatre i 36, això és el que ens deia Manel Rodríguez després d'aquesta victòria 3-1 del Sitges el passat dissabte aquí a Aiguadols davant la Joventut Ribetana. La pregunta és, Toni, veurem o trigarem més o menys en veure els Sitges ja en els primers llocs de la classificació?
No.
Serà qüestió de temps, això?
És qüestió de temps, perquè clar, és que quan lo va agafar Manel Rodríguez em sembla que li portaven 10 o 12 punts. Em sembla que eren 12 punts. Ara ja són 6, no?
Uh-huh. 6 amb el líder, 5 amb el segon,
clar, és que...
4 amb el tercer...
És que estem parlant d'un inici de campionat en el que em sembla que va perdre sí, 3 sí. O 4 partits.
Sí, va perdre 4, jo diria. Sí.
Sí.
Calaf, Cubelles, Martorell...
Sí, 3 o 4. Uh-huh. Clar, se va deixar pel camí 9 punts, o 12. Clar, això costa molt de recuperar-se, perquè quan els altres no fallen. Ha fallat el Cubelles, el Martorell ha fallat 2 partits, la Ribetana ha perdut el primer partit aquí a Sitges. Clar, això costarà. El que passa que, veient aquest Sitges, la sensació que tens és que un equip guanyador i que estarà a dalt.
Tens ara el partit de diumenge que ve a 1:15 al camp del Molanta. Molanta, que està amb problemes seriosos sí. a la cua de la classificació. Bé, és penúltim, 2 punts, no ha guanyat cap partit encara.
Sí, és molts problemes. Sí que jugues en gespa natural i tu no estàs tan acostumat com ells a jugar, però és que el Sitges és molt superior al Molanta en la classificació i en tot, per jugadors i per tot. Jo crec que és molt favorit el Sitges. El que passa és que el Sitges té que seguir, doncs, ser un equip prudent, ser un equip seriós, col·locat com l'agrada al Manel, i seguir la tònica del Manel, no? Partit a partit, guanyem aquest, sortim seriosos, anem al nostre partit, quan podem matar-lo lo matem, i 3 punts més cap a casa, no? Mm-hmm. És així com té que anar al Sitges, i jo penso que la millor vareta màgica la té el Manel i lo seguirà. T'ho deia fa un moment, fora de micro. No sé, potser no, potser m'equivoco, però trigaré a veure perdre el Sitges si lo veig perdre aquest campionat.
I el Calaf, nou líder.
Sí, el Calaf. És que el Calaf és un bon equip.
1-3 va guanyar la Múnia, ja va ser un equip que aquí va guanyar 1-4, sí que eren altres temps, diguem-ho així, tampoc ha plogut tant, però en qualsevol cas és un equip que ja l'any passat va causar bones sensacions.
La Múnia té un bon equip, la Múnia té un senyor equip, però li falta direcció, falta algú a la banqueta.
Té bons músics, però falta algú que tingui la batuta, no?
Clar. No és el cas del Sitges, que ara sí que té bona direcció, no? I no és el cas del Calaf, que a part de que té un molt bon equip, que treballa molt els minuts i que realment quan juga bé, doncs també ho saben portar, no? I aquí és el que jo veig, el que ha fallat a la Múnia. Va fallar Cubelles i ha fallat al seu camp. Per què? Doncs perquè acaben de fallar, vull dir, els músics no saben tocar bé les peces perquè...
Sí. Hi ha un...
El conductor
sí,
té... El conductor...
Hi ha algun bemol per allà enmig que no acaba d'afinar. Bé, en qualsevol cas, així estan les coses en aquesta tercera catalana. Si donem un cop d'ull ràpid a la quarta catalana, Toni, veiem que els tres de dalt no fallen. Les Cabanyes, Sortonenc i Sobrense. El Sobrense que va aconseguir dissabte la seva 6ª victòria consecutiva. És a dir, que ha sumat 18 punts d'una tacada. Va guanyar 2-4 al camp del Bas Espirall, però, com dèiem, tampoc falla les Cabanyes i tampoc falla l'Hortonenc.
No.
Les Cabanyes que va guanyar 1-4 al camp de la Plana Rodona.
I l'Hortonenc va guanyar el Can Cartró.
Sí, senyor, 3-1, que és un dels equips, el Can Cartró, que també...
No havia empatat.
S'ha desinflat ara una miqueta, s'ha despenjat allò entre cometes, queda 5 amb 13 punts, però compte.
Sí, i serà el proper rival del Sobrense, sí. L'Hortonenc, l'equip de Sant Llorenç d'Hortons, a 2:15 el diumenge, partidàs, per anar a veure'ls, sí. Perquè val la pena.
Dos bons partits. Sense dubte.
Sí que...
Doncs, a 2:15 aquest Sobrense ve Hortonenc i a les 5 el primer equip, evidentment el Sobrense, que rebrà el segon de la primera catalana, la Rapitenca.
Té bon equip el Sobrense i té bon entrenador. Cristian Almela va marcar
dos gols.
Que li duraven la victòria al Sobrense. Sobrense que guanyava 0-2, que va acabar empatant i que al final doncs, els dos gols del Cristian Almela li va donar la victòria. Té un bon equip. Jo crec que aquest Sobrense compta, que té una prova de foc aquest diumenge. Si la passa, començarem a pensar que a veure si l'any que ve estarem parlant, o aquest any, a final de temporada, d'un equip a dalt del tot.
Veurem. Temps al temps. 4:41 de la tarda. En falten 4 per arribar a 4:45. Seguim a més futbol. Vinga, seguim repassant més resultats de futbol que ens deixa aquest últim cap de setmana. Si parlem, per exemple, de futbol femení, repassem els 3 partits dels equips femenins del Club de Futbol Sobrense. A la primera divisió, el primer equip que no acaba d'arrencar del tot, sí que va esgarrapar un punt en la seva visita al camp del futbol femení Vilanova, 1-1, gol d'Inés al minut 78 per igualar amb el marcador el Sobrense, que és penúltim a la classificació en només 2 punts. Victòria, en canvi, de l'infantil cadet, 1-13 al camp del Sant Sadurní, i victòria també de l'Aleví infantil amb un marcador més ajustadet, 3-4 al camp del Martorell Associació Esportiva. Anem a repassar ja amb els resultats també dels equips de la Blanca Subur. Com sempre, tenim ja disposat l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem de començar, però, recordant que divendres els equips de la Blanca es van presentar, diguem-ho així, en societat, amb un nou pins-vens, com cada any, ple de gom a gom per assistir a aquest acte inaugural, aquesta presentació dels equips per la temporada 2015-2016.
Dius bé, faltaven cadires i tot per seure gent.
Els passadissos, com ens deia també el Toni Cerdà, el president, plens, les dificultats eren per poder accedir i trobar un bon lloc per gaudir d'aquesta jornada inaugural. Més enllà del que va donar de si aquesta presentació, ara d'aquí uns moments, com els dèiem en començar, tindrem ocasió d'escoltar les paraules de Toni Cerdà, que ens va atendre durant uns minuts. Hem de repassar els marcadors, Isidre, començant per el 2-2 del juvenil A al camp del Sant Joan d'Espí. És un juvenil A que aquesta temporada, de moment, en aquest inici, està empatant. No està perdent, tampoc està guanyant, però de moment va rascant punts fora, també.
El rei de l'empat, de moment.
Sí, sí, i del 2-2.
Sí, segons em va comentar el David, doncs vam començar bé amb un parell de pals, després ens van menjar els contraris, vam tornar a dominar nosaltres el partit i al final també una mica desencert ens van empatar. O sigui, el que podia haver sigut una victòria, però al final es va convertir en un empat. Cosa del futbol.
2-2.
Que és el que m'he apuntat aquí, de més o menys de les cròniques que m'han passat els altres companys. Falta d'encert, falta de concentració. Sembla ser que tenim un principi de temporada així una mica turbulent.
Bé, en qualsevol cas, com dèiem, aquest punt que li permet a la Blanca, aquest juvenil A, de moment mantenir-se invicta a la classificació. Seguim amb més marcadors.
Mira, el juvenil B va perdre per 2-0 al camp de la Noia. En categoria preferent cadet, el vam empatar 1 al camp de l'Escoa. I el cadet de primera divisió va perdre per 4-1 al camp del Sant Mauro. En categoria infantil, l'infantil A es va imposar a casa al Castelldefels B per 2-1. L'infantil B va perdre al camp de la Noia B per 3-2, i l'infantil C va treure un empat a 0 de pins-vens contra el Vilanova i la Geltrú C. En categoria Alevín, l'Alevi A va perdre 4-2 a Piera, l'Alevi B va passar d'anar perdent per 1-2 a guanyar per 9-2 a pins-vens contra el Sant Ildefols A. A l'Alevín C va perdre a casa contra el Cubelles C per 0-2. A l'Alevín D, en el derbi local contra la Unió Esportiva Sitges D, va guanyar per 2-6. I finalment a l'Alevín E, a pins-vens, va perdre per un contundent 4-8 contra el base Torrelles A. En categoria benjamins, el Benjamín A es va desplaçar a Igualada i va guanyar per 1-4 contra l'Igualada B. El Benjamí B va perdre a casa contra el Sant Sadurní Atlètic A per 3-5. El Benjamí C va perdre també a casa contra el Fonsatge Fatjó per 3-4. I finalment el Benjamí D va perdre al camp del Ramon Sicar A per 6-3. I m'ho he estat repassant i com la setmana passada tenim 4 victòries, 3 empats i 9 derrotes. És el...
Ja ho deia el Toni Cerdà, i ara ho escoltaran perquè també ens ho va dir l'estoneta que vam poder parlar amb ell, que aquest any potser en matèria de resultats es patirà una miqueta més. Això té una explicació molt clara, i és que, clar, l'any passat l'aconseguir doncs, ascensos de categoria, evidentment els equips estan en categories millors, per tant, rivals millors, per tant, partits més difícils.
Correcte.
Això és una miqueta el resum. Doncs Isidre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bona setmana.
Gràcies a vosaltres, fins divendres.
Doncs això, el que dèiem, ens va atendre el passat divendres Toni Cerdà, president de la Blanca Subur, un cop ja feta la presentació dels equips de la Blanca, un a un, des dels més petits fins als més grans, és a dir, a la juvenilà, la tradicional foto de família, els parlaments a càrrec de Josep Pasqual, el director esportiu. Doncs, encoratjant els pares, mares, tiets, àvies, avis, que no deixin d'anar al Nou Pinsbens a seguir els partits dels seus fills, nebots, nets, el que sigui. Paraules també d'encoratjament per part de l'alcalde Miquel Forns i la presència també de la regidora d'Esports, Carme Almirall. Un cop feta la presentació i amb aquella certa tranquil·litat vam baixar fins a baix del Nou Pinsbens i vam parlar amb tranquil·litat amb Toni Cerdà, un Toni Cerdà que insistia en que aquesta temporada potser a nivell de resultats els equips se patiran una miqueta més.
Tampoc és que es vingui massa de nou, no? Perquè és una situació que se'ns dona periòdicament, però generalment és així. L'any que aconsegueixes una sèrie d'èxits, com pot ser l'any passat que vam aconseguir que 5 equips pugessin de categoria, doncs l'any següent, doncs clar, valorant que aquests equips ja no continuen amb les mateixes categories, que la categoria és més forta, doncs això acostuma a passar factura com a mínim fins que els jugadors no hi agafen una miqueta el tranquillo a la categoria. Nosaltres estem molt confiats, tenim uns equips macos, tenim uns entrenadors que estem convençuts de que ho fan molt bé i penso que, bueno, sí que pot ser que hi hagi algun equip que no surtin les coses realment com tots voldríem, però en general estem convençuts de que farem una bona temporada.
Quin valor li dona al club a l'èxit esportiu, més enllà de l'aspecte formatiu?
Aviam, el club li dona tota la importància que té i més a l'aspecte formatiu. El que sí està clar que si l'aspecte formatiu va acompanyat d'èxits esportius, doncs llavors és com allò que deien de jugar al pòquer i guanyar, que és fantàstic. Però el que sí està clar que primer més és el tema formatiu. Però t'enganyaria si no et digués que quan un equip assoleix un campionat, assoleix un ascens de categoria, ens posem tots molt contents.
Ho dic perquè en una societat, diguem-ho així, i ho podem parlar en termes més generals, tan competitiva, aquí tothom vol guanyar.
Sí, jo penso que tots els esports que es fan, per molt que intentis inculcar que l'important és fer l'esport,
els valors,
no, sí, no, els valors ja es pressuposa, no?, que s'han d'inculcar, però aquella frase que jo quan era petit ja la sentia, de que l'important és participar, evidentment l'important és participar perquè és quan t'impregnes d'aquests valors que pensem nosaltres que porta qualsevol pràctica esportiva. Però un esport està fet per guanyar. Si no, no hi hauria marcadors, no hi hauria divisions, vull dir, no tindria massa raó de ser. Torno a dir-te, nosaltres primem per sobre la formació del jugador, però ens agrada que els equips estiguin bé.
Potser la decepció de la temporada passada, si és que es pot dir decepció, va ser el descens del juvenil, un juvenil que torna a la preferent, una categoria que coneix molt bé, torna de la mà del David Porres. Bé, no sé qui n'espera la Blanca en línies generals de la temporada del juvenil A.
Aviam, com tu dius, l'any passat el juvenil potser va ser una miqueta la decepció. A part de que es dona aquesta circumstància, que sempre, per molt bé que vagin bastants equips de la Blanca, o que marca una miqueta la temporada, tot i que penso que no tindria que ser així, però és inevitable, és el juvenil A, que en definitiva és l'equip principal del club, no? És el Mirall, exacte. La temporada passada, bueno, vam baixar de nacional. Nosaltres sempre hem dit que la categoria del juvenil A de la Blanca és preferent. Penso que és la categoria que nosaltres, pel perfil de club que som un club, doncs, que no li ve massa gent de fora, no anem a buscar mai ningú, ens nodrim de lo que tenim a casa principalment, és la categoria amb la que ens sentim més còmodes i que sempre, i la que hem estat més anys, el nostre juvenil. Quan puges a nacional és un premi. Si aguantes la categoria, doncs torna a ser un altre premi. Aquell any famós, que jo no em canso mai de recordar, el que vam pujar a divisió d'honor, allò ja va ser l'hòstia, no? Però torno a dir-te, aquest any la nostra... el que ens agradaria a nosaltres, evidentment, que el juvenil vagi el millor possible durant tot l'any, i si a final de temporada traguem el cap i estem per allà dalt i puguem pujar, hòstia, perfecte.
És allò que
lluita... No ens marquem una fita, no ens la marquem ni amb el juvenil ni en cap equip. El que passa que, bueno, si el juvenil, que torno a dir-te, és l'equip més representatiu del club, fa una bona temporada, vulguis que no, la gent li agrada.
És allò que tots sabem, no? Tant costa pujar que un cop assolida la Nacional, sabem que la Blanca sempre té molts números per tornar a perdre la categoria. A partir d'això, Toni, què li faria falta a la Blanca per, diguem-ho així obertament, consolidar-se en una categoria com la Nacional?
Jo penso que el que li falta a la Blanca és quantitat, perquè amb el futbol base, fixa-t'hi quins són els equips que estan sempre a dalt de tot, són equips que tenen una escola molt més nombrosa que la nostra. Nosaltres estem fregant sempre els 400 i pico de jugadors i ens enfrontem amb equips com Cornellà, Espanyol, Damm, Barça, no cal ni parlar-ne, que, bueno, que tenen una quantitat de jugadors i que poden escollir aquest vull, aquest no vull. Nosaltres tenim el que tenim i estem molt contents amb el que tenim. Cuidado, no em malinterpreteu amb el que dic, no? Però si nosaltres tinguéssim la possibilitat de tenir més gent, cosa que aquí, amb la nostra instal·lació, ja és impensable, perquè hem tocat sostre per tema sobretot d'espais d'entrenament i per espai de poder jugar els caps de setmana, però si poguéssim tenir més gent, segur que poder hi hauria a més quantitat, més qualitat.
La última, sé que encara falta una mica per les festes de Nadal i per Reis, però què hi posaries a la carta?
A la carta dels Reis?
Sí.
Bueno, pues, que una miqueta el que els he demanat amb els pares quan estàvem a dalt al camp, no? Que no ens posem nerviosos, perquè, i ojalà m'equivoqui, no? Però em consta que serà una temporada que els resultats no aniran com l'any passat, pel motiu que t'he dit, de que són categories més altes i hi ha molta més competitivitat. Que els pares no es posin nerviosos, que els jugadors facin el que han de fer, tot i que tots sabem que la majoria, menys els juvenils, són nanos i a vegades pues, això costa una mica, i que els entrenadors no defalleixin, ni igual que els jugadors, si els resultats d'entrada no són els que voldríem.
Aquest és el principal desig de Toni Cerdà, el president de la Blanca, de cara a aquesta temporada 2015-2016. Que ningú doncs, es posi nerviós, que ningú doncs, s'alteri més del compte quan les coses no surten com un voldria. Més presentacions van haver aquest cap de setmana. Per exemple, si parlem de bàsquet, aquest passat dissabte, immediatament després del partit que va jugar amb el sènior B del bàsquet Sitges, els equips del bàsquet Sitges, tant masculins com femenins, també es van presentar, es van fer la també tradicional foto de família amb tots els components dels equips, des dels més petitons fins als més grans, és a dir, fins al sènior A. Un sènior A que, si parlem de resultats, doncs es va imposar aquest passat dissabte també aquí a Pinsbens, 80-72 al Club Bàsquet Ipsi de Barcelona. És la tercera victòria que aconsegueix el conjunt d'Edu Piñero. Proper partit aquest proper cap de setmana a la pista del Vendrell. Parlem també, per exemple, de la derrota del sènior B a Pinsbens. Com dèiem, va ser el partit previ a l'acte de presentació dels equips. El sènior B que venia de guanyar el seu primer partit a la pista del Monjos. Tenia un test complicat perquè el visitava el Vilaseca, el líder de la categoria. Va perdre el sènior B, com dèiem, 55-70, i també va perdre de forma contundent, doncs excessivament contundent, diguem-ho així, el sènior femení, 76-36, en la seva visita a la pista del Castellbisbal. Parlem també d'hoquei patins, perquè ahir el Club Patí Sitges, el sènior A, va perdre el seu primer partit en 6 jornades. Toni, tard o d'hora havia d'arribar i ahir el Lleida, tot s'ha de dir, un Lleida llista superior, almenys ahir, al damunt de la pista, es va endur la victòria gràcies a l'1-5 final. Un partit, hem de dir, en què el Sitges va anar sempre a remolc, ja la primera part dominava el conjunt lleidatà per 1-3... i al final, doncs, tot i que van haver algunes ocasions, un parell de pilotes als pals, el Club Patí Sitges va acabar perdent davant un Lleida llista que, bé, a mi personalment em va agradar, un equip jove, un equip que va jugar la bola doncs, molt, molt ràpid, amb molta energia, significatiu o no. Ja ens ho deia, ara ho escoltaran Xavier Tarragó, no? Que l'equip, el Sitges, era conscient de que ho tenia difícil amb el Lleida, un dels equips que, repeteixo, estan cridats també a ocupar aquesta part alta de la classificació i a lluitar-li l'ascens a equips com el propi Sitges o el Calafell o el Vilanova, si m'apures, que també està en aquesta zona òptima.
Sí, clar, són equips que que estan treballant molt bé. El que hi passa, el Lleida fa anys que doncs, fins i tot té equip a lo que lliga.
Dos exjugadors, per cert, del Club Bat de Sitges a les files del Lleida, Carles Fillat i Sergio, dos joves jugadors que...
Carles Fillat.
Sí, sí, Carles Fillat, que l'any passat doncs, va compartir porteria al primer equip.
Sí, sí, al primer equip. I, doncs, i aquest està al Lleida.
Estan amb el Lleida conjuntament amb Sergi, un altre dels joves jugadors que la temporada passada també va formar part del sènior i del júnior del Club Bat de Sitges. Bé, tard o d'hora, com dèiem, havia de venir aquesta derrota, una derrota que no impedeix al Club Bat de Sitges continuar encapçalant la classificació amb 15 punts, tot i que ara el Vilanova ja l'ha atrapat a nivell de punts, també en suma 15, i el Calafell i el Lleida Llista que en sumen 12, tot i que tant Calafell com Lleida Llista tenen un partit menys. Per tant, la cosa tendirà a apretar-se, suposo.
Sí, clar, tu guanyes el Lleida, no? I te'n vas de 6 punts del Lleida, i clar, però el que passa que és això, no? La cosa estarà entre aquests 4. I home, d'aquí a que millor el Sitges torni a jugar el partit de tornada a Lleida, l'equip ha millorat més,
sí,
l'equip s'ha fet més...
Li fa falta alguna cosa.
Pot arribar aquesta
cosa. Li fa falta alguna cosa, parlant ahir amb Xavier Tarragó, doncs ens deia que a l'equip li falta un porter, un segon porter i alguna peça també en forma de jugador veterà. Parlàvem, com dèiem, en acabar el partit amb Xavier Tarragó, tècnic del Club Bat de Sitges, reconeixent doncs, això, que el Lleida havia estat superior.
Ens han sigut superiors. Jo crec que el resultat potser és un pèl injust, 1-5, o sigui, un 2-4, bueno, han sigut superiors a Nandos, han corregut moltíssim. Bueno, s'ha notat la diferència, hi ha dos d'ells que juguen amb hockey lliga, en primera catalana. Bueno, s'ha notat molt la diferència, no hem pogut, hem tingut dues o tres ocasions que les hem fallades i llavors ens hem desanimat una mica i ha sigut quan ells les han fet. Ells dos, clar, dues ocasions les han fetes, nosaltres no, llavors bueno, hem anat a remolc tot el partit.
És cert que amb l'1-3 l'equip ja li ha costat molt.
Sí, li ha costat moltíssim, hem provat, hem fet canvis, entrar gent de refresc, però bueno, ja ens hem... A veure, portem dos partits anant a remolc, ja el tercer era massa. Però bueno, seguim dalt de tot, no hi ha res ni per llançar, ni perdut, ni res de res. Ens ha de servir, jo crec que serà beneficiosa aquesta, la derrota aquesta d'avui.
Us ha sorprès el Lleida? Esperaves un rival d'aquestes característiques?
Sí. Teòricament és ells el Calafell. No hi mal està dir-ho, però i nosaltres som per mi els tres equips que hem d'estar dalt. Teòricament Lleida, si va amb tots els jugadors, difícilment perdrà algun partit.
Les derrotes mai arriben en bon moment, però dius que potser ara, després de 5 victòries consecutives, a l'equip li arriba aquest petit sotrac.
Ja és millor que sigui ara, amb 5 victòries, ara tenim una setmana entremig que no juguem, després ens venen dos partits seguits, sembla que és en divendres i en dissabte. Bueno, però almenys, a veure... Del peron aquests hem d'anar mitjanament bé per recuperar una mica aquestes dues setmanes que tenim ara.
Com estàs veient l'equip en aquest inici de competició, Xavier?
Bé, a veure, sembla que ja el que vam parlar el primer dia. Sí. És un equip que m'he trobat fet. Clar, ara faries canvis o no canvis, amb això tampoc no pots dir-ho. Però hi ha 6 jugadors i llavors dos que van un pèl més a remol, però bueno, és anar entrenant i anar treballant tots. De moment no, som 8, no fallen cap entrenament, les ganes, intensitat hi són. Però clar, s'ha de seguir, malament no els veig.
Has dit un bé una mica arrossegat.
Bueno, a veure, després d'haver perdut avui és normal, no? Però no assenyalant a ningú ni res de res. Ja et dic, tots venen, compleixen, tothom li agrada tenir més minuts, però clar, tenim un equip de 8, no, la igualtat per tothom és complicada. Ja et dic, no, content de l'equip, si no seguirem una setmana més al capdavant de la classificació, és positiu.
Del que has vist fins ara, li faltaria alguna coseta a l'equip?
Jo crec que potser un jugador un pèl més veterà. Que et sàpiga gaire parar, o que sigui, si s'ha de donar, no d'allò, però s'ha de donar un cop d'estic, que el sàpiga donar, que sàpiga parar una miqueta l'equip o aixecar una miqueta. Crec que pel que més o menys hem vist és aquest. Els altres sí, hi ha dos o tres que corren molt, dos que juguen més dintre de nou, et faltaria un pèl una mica veterà, però bueno, i un altre porter. Porter no per malament del Colo, però per una mica de competitivitat, entrenaments també que els fem quasi tots amb un porter sol, és el que ens aniria bé, un porter més i, bueno, a més ja dic, no malament en cap amb ningú d'ells, al contrari.
En aquest sentit, el club està per la labor?
Crec que sí, ara, dimarts tenim una reunió i sé que és un dels temes que ja estava previst tocar, com a mínim el del porter. Jo principalment és el porter, que canvia moltíssim entrenar amb 8 jugadors i 2 porters, que no pas amb un i segueixes, i sort que fins ara hem guanyat. Si no, no hagués passat res, però bueno, una miqueta tots se'ns van encarregant una mica, però bueno, fins ara bé.
Bé, doncs això és el que ens deia Xavier Tarragó després d'aquesta primera derrota del Club Patí Sitges 1-5 ahir a Pinsbens davant el Lleida Llista. Demà, per tant, s'haurà de tractar aquests i altres punts, imaginem, sobre la possible arribada d'un segon porter i d'algun que altre jugador, com ens deia el propi Tarragó, jugador més experimentat, més veterà. El Sitges B, el sènior Beca, va empatar 6-6 en la seva visita a la pista del Bigues i Riells. Suma per segona jornada consecutiva. L'equip que té 4 punts després de la primera victòria la setmana passada amb el Montbui, proper partit del sènior B, rebrà aquest dissabte l'Igualada. El sènior A té jornada de descans, no tornarà a jugar fins al 6 de novembre, que és quan rep aquí el Monjos. Altres resultats dels equips de la base, doncs, per exemple, dic que el Benjamí va perdre 1-3 amb el Jesuïtes Casp, l'Aleví B que va guanyar 5-3 al Riu de Villes, l'Infantil que va guanyar 5-3 al Vendrell i l'Aleví A que va guanyar 2-7 en la seva visita a la pista del Sant Josep. I dir també que el júnior no va poder disputar amb el seu partit a la pista del Lleida Llista. El conjunt lleidatà es veu que va al·legar obres al pavelló, malgrat que el Club de Sitges va viatjar fins a Lleida, doncs, endebades, no? Perquè no va poder jugar el partit. Per tant, una qüestió que està pendent de resolució per part del comitè de competició. I acabem en rugby. A la divisió d'honor es va jugar amb la jornada número 5, divisió d'honor B, volíem dir, el sènior A del Rugby Club Sitges, que va guanyar 16-14 al CAU València aquest passat dissabte a Santa Bàrbara. És la segona victòria que aconsegueix el conjunt sitgetà. Proper partit serà amb el camp del Barcelona Enginyers, que l'equip femení va guanyar 29-25 al Club Rugby Sant Cugat. Victòria també del sub-18, que va guanyar 69-7 al Rugby Club Cornellà, i finalment destaquem la derrota del sub-16A, que va perdre 5-65 davant el Barcelona Enginyers. Amb aquests resultats de rugby arribem al final del programa d'avui, quan passen 4 minuts del punt de les 5. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Ens retrobem dimecres i això, si els ve de gust, dimecres, se'n tornem-hi en el temps de la tertúlia Pilotes Fora. Gràcies, bona tarda.